Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Benvingudes i benvinguts al programa Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Avui, a la part central del programa, parlarem amb Maria José Rossell, secretària general de Càritas Diocesana de Lleida.
Notícies del Bisbat.
El Bisbat de Lleida aposta per la catequesi telemàtica.
La delegació de catequesis d'aquest bisbat, seguint les instruccions de mobilitat dictades per les autoritats, va informar als seus responsables que durant els 15 dies preestablets per decret les sessions de catequesi hauran de fer-se de manera telemàtica. Així mateix, va recordar als catequistes la conveniència de mantenir el contacte amb les famílies i va animar els pares a una més intensa col·laboració en la transmissió de la fe des de casa, així com a participar en la missa dominical.
Càritas Diocesana signa un acord amb la Fundació La Caixa.
L'acord, signat el passat 20 d'octubre, permetrà a Càritas Diocesana de Lleida seguir acollint les persones més vulnerables. Es tracta de donar atenció a totes aquelles persones que viuen en un entorn d'exclusió social, amb dificultats per arribar a accedir als recursos de l'administració o que hi han estat derivades pels mateixos serveis socials. Aquesta acollida, entesa com un procés integral, social, laboral, individual i familiar, necessita d'acompanyament i de recursos econòmics i requereix de la col·laboració entre les entitats, serveis i o administracions.
La Fundació Arrel Sant Ignasi rep la visita del subdelegat del govern.
La visita va tenir lloc en la seu del programa de serveis d'aliments La Botigueta, pocs dies després que aquesta rebés la segona fase de la donació d'aliments provinents del Fondo Espanyol de Garantia Agrària, FEGA. El director de la Fundació, Roger Torres, va exposar al subdelegat les dificultats que viuen cada any dels treballadors en la campanya de la fruita. I, novament, va fer la demanda al govern central de donar permisos de treball temporal a les persones que es troben en situació irregular. L'entitat va presentar les dades, senyalant l'augment de les persones en demanda d'aliments. També va informar de la xarxa de cooperació ciutadana del programa No llencis menjar cuinat, que l'entitat té amb els serveis de menjador de 6 centres escolars de Lleida.
La Caixa col·labora amb el programa de beques de l'IREL.
L'IREL i la Fundació La Caixa va signar el passat 30 d'octubre un conveni que permetrà continuar amb el programa de beques per a alumnes de l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida, IREL. Aquesta aportació de la Fundació La Caixa de 3.000 euros permet ajudar als alumnes que no tenen recursos suficients per pagar l'import de la matrícula. Aquest curs, l'IREL té 288 alumnes matriculats entre les diferents modalitats.
L'entrevista.
Avui parlem amb Maria José Rossell, secretària general de Càritas Diocesana de Lleida i professora associada de Treball Social a la Universitat de Lleida. Benvinguda, Maria José.
Hola, bones, què tal?
Es parla molt els darrers dies de l'esgotament del sistema sanitari i dels professionals de salut. I els treballadors de l'àmbit social, com esteu?
Bueno, jo penso que en principi ha passat molt temps i llavors porten molt temps la situació d'una crisi que s'ha anat allargat en els anys i per tant és jo crec que els professionals en l'àmbit d'atenció social estan més preocupats per les atencions que estan fent en aquests moments perquè és difícil veure que existeix una possibilitat de millora, una possibilitat de canvi i això és molt complicat de poder gestionar a nivell emocional i després perquè no, sí, també estan cansats de no veure que les intervencions que realitzen realment van amb tenen alguna resposta o van a algun lloc, no?
Estàs parlant de temes de les atencions i que també les persones que les atenen estan preocupades, però ens podries dir una mica quines necessitats teniu a dia d'avui?
Mira, clar, una de les coses que més necessitem és el tema dels recursos econòmics, ¿vale? Perquè clar, s'ha de donar cobertura a totes les necessitats de temes d'allotjament, temes de cobertura de necessitats bàsiques d'alimentació. Per tant, els recursos econòmics és una part important. Una segona part també molt important és el tema del voluntariat. Necessitem persones que ens acompanyin, ens ajudin en els diferents projectes que tenim, en temes de gent gran, en visites i acompanyament a les persones grans, en el tema d'atenció a les parròquies. Per tant, el voluntariat també és una necessitat que tenim. Llavors, quan plantejaves el tema de les necessitats, a mi també m'agradaria parlar de les dificultats que en aquests moments també ens trobem, i és que és difícil poder fer una atenció amb la situació que en aquests moments tenim. És a dir, és el tema de les mascaretes, el tema de les pantalles, tot això dificulta l'atenció i fa difícil poder gestionar totes les situacions emocionals que ens trobem a dins en una entrevista, vale? I això és complicat.
Estaves parlant ara d'això, del tema de les dificultats, dels temes emocionals. Creus que en aquests moments ja som conscients de la dimensió de la crisi social que tenim ara mateix en marxa?
Saps què passa? Que jo crec que en principi prendre consciència vol dir que assumeixo una situació i que després jo poso mitjans per poder-la resoldre. I jo crec que la societat no és conscient, o sigui, és conscient de que tenim dificultats en tema alimentari, tenim dificultats en el tema de la pèrdua de treball, com hem vist amb el tema de les empreses, en tema d'hosteleria i en altres serveis. Som conscients, perquè ho hem vist en els mitjans de comunicació o perquè algun familiar o algú proper nostre ha perdut la seva feina, som conscients de les dificultats en tema d'habitatge, doncs perquè hem vist a les notícies el tema de com estan les persones en temes de desahuci, el tema del pagament dels habitatges, però difícilment podem imaginar-nos quina és la dimensió social que implica la situació que estem vivint. Jo crec que no en som prou conscients de tot el que abarca aquesta crisi que tenim en aquests moments. És com si estiguéssim, l'altre dia parlàvem amb algú, i és com si estiguéssim en un tsunami, no? I que cada vegada ve una ona, no? Pues cada vegada ens trobem que trobem una ona, veiem una dificultat, però no som capaços de veure tot l'horitzó que tenim al davant.
Per tant, creus que quan veiem realment, quan siguem conscients, no, d'això, més enllà de que ja ho hàgim interioritzat, quan s'hagi interioritzat i veiem, la dimensió serà molt gran, estarem molt temps, tu creus, a veure clar que això és realment una crisi social i que no s'acabarà quan arribi la vacuna ni quan se solucioni potser només el problema de salut?
Saps què passa? Que hi ha un element que és un tema que jo penso que no està sobre la taula i és el més important, i és el tema emocional. És a dir, nosaltres el preu que pagarem a nivell emocional de tota la situació sanitària, jo crec que és una de les dificultats més grans. No sabem com ens anirà a nivell social, com quedaran afectades les famílies que no tindran ingressos, no sabem com se'n sortiran aquestes famílies, no sabem com viuran el tema de tenir que canviar de casa per anar a parar a vés a saber on. Però, a més, entremig haurà passat un any, mig any, dos anys, en el qual les pèrdues emocionals que haurem tingut seran difícils de que les puguem recuperar.
Canviant una mica, bueno, seguint amb la línia, però anant una mica més, potser ja, com ha reaccionat les persones, com reacciona la gent, creus que la pandèmia també ha despertat coses positives entre nosaltres? Tothom parlem del negatiu, cada dia ens despertem amb notícies majoritàriament negatives, val més, moltes vegades millor no fins i tot estar desinformat, no, en aquests moments, però creus que ja sortiran o apareixeran o apareixen o ja han aparegut coses positives d'aquesta pandèmia o d'aquesta crisi?
Sí, jo crec que en principi a nivell més positiu és existeix un replantejament per part de la societat del que són les seves prioritats. En un moment determinat en què ens hem de confinar, som capaços de poder dir el que és important i el que no i posar-ho en una balança. Això és un element positiu d'aquest procés. Un altre element positiu és l'estada amb les famílies. Finalment hem tingut que invertir temps amb les nostres famílies i estem disposats, i hem vist que això beneficia tot el nostre nucli familiar, per tant també és important. Sobretot a l'inici de la crisi sanitària, en el mes de març i abril, vam estar molt propers dels nostres veïns que es troben en situació de dificultat i, per tant, el tema comunitari, inicialment hi va haver una aproximació amb aquells veïns que feia temps que veien però que no els deien massa cosa, i després hi ha hagut accions de... La gent s'ha implicat a nivell de voluntariat, hi ha hagut noves implicacions a nivell de voluntariat i, per tant, hi ha hagut accions de preocupació de la societat cap al que estava passant al nostre voltant. Per tant, aquests són els elements positius que ens hem de quedar, que com tu deies, no? En aquests moments la societat el que fa és centrar-se més en coses negatives que no tan en positives, i n'hi ha hagut i n'hi ha.
Sí, és interessant això que deies, no? Del tema de que potser ha canviat les nostres prioritats, hem hagut d'estar més amb la família per força, no? I és, també és una cosa interessant, el tema de la comunitat, la implicació per part de les persones voluntàries, i agafant aquest últim concepte, sí que m'agradaria que ara posem la lupa ja més a Càritas, que com valores el projecte de relleu generacional de voluntariat que heu engegat des de Càritas Diocesana de Lleida?
Que és el relleu ha sigut més sobrevingut, i qualsevol cosa sobrevinguda i no planificada pues té els seus peatges. Llavors, és primer, abans de centrar-me amb la gent jove que s'ha implicat, sí que m'agradaria dedicar-los una atenció important a tota aquella gent gran que durant molts anys ha estat i està vinculada a Càritas i que ara han tingut que veure's obligats pel tema sanitari a no poder estar desenvolupant la seva tasca més propera, més en el dia a dia, no? Per tant, és un agraïment a tota aquella gent que des del mes de març no poden desenvolupar la tasca, que penso que també és important. I després, la part positiva del canvi generacional és que hem trobat un grup de persones que ens han demostrat que s'impliquen en l'acció. És a dir, tenim un grup de joves que en un moment determinat, que nosaltres vam fer una crida en un projecte concret, es van mobilitzar i es van implicar. Ja, per nosaltres això és interessant, perquè el que està demostrant és que la societat existeix, un grup de població que està preocupada, que té una actitud de solidaritat, que està preocupada per ajudar els altres, que mostra una actitud de desinteressada, de gratuïtat cap als altres. Per tant, és a nivell de societat hem sigut capaços de construir un grup de població jove que quan tu demanes ells s'impliquen en un projecte. Per tant, és el canvi, quan parlàvem de coses positives, doncs un canvi positiu ha sigut aquesta implicació.
Molt bé. Estaves parlant, no?, que això ha estat un fet sobrevingut. Hi ha un fet que no és sobrevingut, que es repeteix cada any, que és el tema de l'arribada dels temporers. Hem parlat molt ja, estem a novembre, se n'ha parlat durant l'estiu o l'acabar l'estiu, però sí que ara una mica amb la mirada, no?, de dos mesos potser després. Tu creus que com a societat ja estem començant a fer els deures per l'any vinent en aquest tema, o com està la situació?
A mi m'agradaria pensar que sí, però no ho sé. És a dir, no ho sé, perquè en principi fins que no peguem els resultats del que ens plantegen és difícil que nosaltres puguem dir com anirà. Existeix damunt de la taula el compromís per part de l'administració local, en aquest cas, de treballar en la construcció d'un allotjament. Semblaria que ells parlaven de gener. A data d'avui, abans d'ahir vam tenir una reunió amb l'Ajuntament de Lleida en la qual se'ns van presentar les dades de temporada. Per tant, fins abans d'ahir no vam tenir les dades, amb el compromís de que es plantejarà un nou model. Doncs ens esperarem al gener o al febrer i mirarem a veure si aquest model existeix o no existeix, i després, doncs, si no existeix, llavors nosaltres farem les reivindicacions, com cada any, del que volem construir.
A dia d'avui sou optimistes o...?
A Càritas sempre confiem en els altres, i per tant confiarem que l'administració local mantindrà el compromís que va prendre fa un parell de dies, no amb Càritas sinó amb totes les entitats socials i per tant amb la ciutadania. Per tant, entenem que la bona voluntat existeix, doncs pensarem que tothom s'esforçarà per mantenir aquest compromís.
Deixant aquest tema ja de banda, esperant que es compleixi el compromís i la bona voluntat. Passem a un altre tema. Estem en plena segona onada, no sé si estem a dalt de tot del tsunami, si estem pujant, si ja estem baixant, però a Càritas s'ha decidit engegar una campanya que es titula La pobresa rebrota, una mica en línia també el que està passant. Quin és l'objectiu d'aquesta campanya ara, a dos mesos pràcticament del Nadal? Què es pretén en aquesta campanya?
Aquesta campanya el que pretén és mantenir la consciència oberta de la ciutadania davant de les necessitats que existeixen. No? En un moment determinat, la ciutadania es va volcar i es va volcar molt a l'inici de la crisi sanitària amb recursos econòmics i, per tant, va col·laborar amb Càritas i Càritas agraeix l'esforç que la ciutadania va fer. I després d'aquest esforç inicial, la ciutadania va continuar fent el seu dia a dia. Llavors, el que nosaltres pretenem amb la campanya és recordar la ciutadania que les situacions de vulnerabilitat continuen existint, són una realitat i, per tant, se'ls demana que mantinguin la consciència sobre les necessitats existents.
Ara deies, no, això, que a l'inici sí que la gent doncs, va fer un pas endavant i va ser més solidària, es va volcar amb temes també de donacions. Ara que ja ha passat uns mesos des de l'inici, aquesta tendència s'ha consolidat en el temps o les coses han disminuït? La gent quan una cosa deixa una mica de ser, no, allò, la novetat, ja se n'ha mig oblidat, o com està el tema?
Bé, saps què passa? En principi, perquè una cosa es converteix en una tendència, vol dir que existeix un hàbit, no? I el que ha passat en aquests moments és que pues, la gent en un moment determinat ha vist una necessitat i s'hi ha volcat. Però necessitaríem que aquest impuls que vam tenir inicial es mantingués al llarg del temps. I, per tant, és que això s'adquirís com un hàbit, no? El tema de els socis, per això nosaltres insistim molt en el tema de si tu fas una aportació i la fas de forma freqüent, això manté no? I canviem la dinàmica de no és una cosa més puntual, encara que agraïm el tema de la puntualitat en certs recursos econòmics, però això també ens permet fer projectes més a llarg continuïtat. I per tant, podem ajudar les famílies amb una visió més de globalitat. S'ha consolidat? Doncs d'entrada, en principi, et plantejaria que necessitem una mica més de temps per consolidar una cosa i perquè la població ho vegi com un hàbit i en principi ens pugui ajudar durant més temps.
Ara deies que no, que necessitem més temps per moltes coses i segurament no n'hi ha molt, però la pandèmia sí que ens ha recordat que la malaltia ens pot colpejar a tothom. Creus que això també pot servir d'alguna manera perquè la societat entenguem que una situació de vulnerabilitat o de pobresa pot afectar també a tothom en qualsevol moment?
Pues em sap greu dir-te que és difícil que en principi les societats entenguem el que és una situació de pobresa. Tendim a reconèixer, o sigui, a conèixer o a saber amb l'altre quan nosaltres patim aquesta situació. És a dir, empatitzem amb un immigrant quan hem conegut amb un immigrant i en principi sabem la situació. Empatitzem amb una persona en situació de vulnerabilitat quan és algú que és proper i ens l'estimem. Abans és difícil que la població, no, si no li toque directament una situació de pobresa o una situació de vulnerabilitat, realment acabi empatitzant sobre aquesta realitat.
Per tant, desmontes aquell mite que molta gent diu que aquest confinament els va canviar, que ens canviarà com a persona, com a societat. Creus que d'aquí quan, no sé, d'aquí un any o d'aquí dos o quan sigui, pues, aquesta crisi pues, haurà passat, o almenys la tema de salut, la mirada cap a les persones vulnerables continuarà sent la mateixa, caurem en els mateixos errors?
Hi ha un element que en principi jo penso que sí que passarà, i és a dir, la societat canvia, però no canvia cap a una actitud de millora, sinó que en principi és perdem la proximitat emocional que teníem fins ara, cap al nostre voltant, cap a les nostres famílies, cap als nostres éssers estimats, cap al nostre veí, i això sí que és un canvi que hem d'estar alerta i hem de vigilar.
Hem estat parlant, has posat molt èmfasi, sobretot tu, amb el tema emocional, no, d'aquesta crisi, però també és cert que el tema emocional va lligat amb un tema, una crisi econòmica que serà segurament profunda, que hi ha hagut molts sectors que s'estan veient, però abocats, bueno, sectors i persones, no, abocats a no tindre ingressos mensuals, famílies. Tu creus que això pot provocar que d'aquí poc, o els anys vinents, o a mitjà termini, hi hagi un perfil diferent de persones amb necessitats socials?
Sí, de fet, en principi, una de les idees que ja sortia inicialment era de que hi havia molta població que anteriorment no s'aproximava a Càritas i ara s'havia aproximat. Per tant, és gent que tenia una feina normalitzada, que en principi tenia el seu negoci propi, que es dedicava a l'hostaleria, gent que tenia una feina, ha vist que els seus seus ingressos han quedat minvats i, per tant, en principi no tenen cap altra possibilitat. I cal recordar que venim d'una crisi en què la xarxa familiar ha fet una resposta important i aquesta xarxa familiar està afectada. Per tant, és les persones que perden el seu lloc de feina hauran d'anar a buscar als serveis socials, a Càritas, a altres entitats, perquè la xarxa ja no respon, no pot respondre. No és que no vulgui, sinó no pot respondre.
I ara que tenim per davant ja pràcticament el Nadal i ens toca a la porta, veurem quin tipus de Nadal serà. Segur que serà diferent a tots els que hem viscut fins ara, però esperem que la gent també continuï sent més solidària. Fins i tot hi ha gent que potser ho fa per temes de fins i tot postureig, però què en recomanaries tu de cara a aquest Nadal, que sembla serà especial, serà diferent?
Pues jo, mira, demanaria tres coses, ja que estic aquí, puc demanar. La primera cosa que demanaria és una cosa més personal i jo crec que és important, i és que puguem cuidar els nostres a nivell emocional. És a dir, és que puguem estar amb les persones que estimem i que els diguem a les persones que tenim al nostre voltant que els estimem. Perquè en aquests moments és important recordar-nos-ho i recordar-li als altres que els uns els necessitem amb els altres. Aquest és el primer element. El segon element, que a lo millor semblarà una mica contradictori per part de Càritas, però animaria aquelles persones que no s'han vist afectades a nivell econòmic perquè consumeixin amb criteri i que facin un consum de proximitat, per tant, que ajudin al comerç del barri i de la nostra ciutat a que pugui sortir-se de la situació de crisi. Per tant, aquells que per sort no ens hem vist afectats a nivell econòmic, pues, en tot cas que puguin contribuir a nivell econòmic a que els comerços i les petites botigues se'n puguin acabar de sortir. I el tercer element és adonar allò que tinguem, és a dir, si tinc una situació econòmica que em permet poder contribuir, pues, ajudar a la gent de Càritas, els hi agrairíem, i també si puc donar una mica del meu temps i puc oferir-me de voluntari, pues, també estaria bé. Per tant, tres, una actitud d'estima cap als altres, un comerç responsable i de proximitat i un donar o econòmicament o temps, que també és important.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Diada de germanor. Estimats diocesans, un any més us presentem l'objecte d'aquesta jornada que denominem Dia de l'Església Diocesana o Diada de Germanor, i que ens uneix a tots els cristians en l'oració, en el servei personal i en l'aportació econòmica per a mantindre les despeses de totes les comunitats. Tots els cristians sabeu que tenim una vinculació de pertinença perquè la diòcesi és nostra, perquè l'anem fent cada dia i on rebem la gràcia de Déu i aprenem la fraternitat dels altres membres com a germans que són. Segur que heu experimentat aquest sentiment en més d'una ocasió. La diòcesi és la casa pròpia, l'àmplia família de batejats que recull un llarg passat i projecta un futur esperançador. De cap manera és un afegit a la vida cristiana. És part essencial del nostre compromís de fe. La jornada d'aquest any té un caràcter especial a causa de l'impacte que ha suposat el tràgic assot de la pandèmia del Covid-19. Malgrat això, els cristians continuem escoltant la paraula, pregant, celebrant els sacraments i servint sincerament als més desatesos de la societat. Tots els estudis publicats sobre la realitat socioeconòmica en temps de fortes crisis afirmen que la família és un element essencial per a reduir o eliminar els seus efectes. Per això nosaltres continuem utilitzant per aquesta jornada, com anys anteriors, el concepte de família. Aquesta jornada també serveix per a explicar a la societat en general la situació econòmica, com i de qui rebem donatius i, per descomptat, el destí de les ajudes que arriben per al manteniment del nostre patrimoni, per al funcionament ordinari i per a compartir amb els més necessitats. Com a bisbe, responsable de la pastoral d'aquesta diòcesi i unit als sentiments d'aquesta gran família, sol·licito a tots la col·laboració per aquesta immensa obra que és l'Església Diocesana. Us agraeixo sincerament el vostre treball, el vostre lliurament generós i el vostre servei. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
I fins aquí una nova edició del programa Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Segurament ens podem quedar amb moltes de les coses que ens ha explicat la Maria José. Em quedaria amb les coses positives, no?, que també ens han portat aquesta crisi, el tema de la implicació, el tema de comunitat i el tema de família, que són temes que potser teníem oblidats i que ens han vingut així de sobte, però que també és una cosa important a destacar. I res més, ens retrobem la setmana vinent amb més testimonis.